Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem setmana i se'm fa difícil imaginar un cap de setmana més estrany que aquest últim que hem viscut. Amb tot el que hi havia en joc per l'esport local, era complicat que tot sortís tan malament. Moltes coses amb un regust fins i tot agradós. El Sabadell, per exemple, no va passar del 0-0 ahir a casa contra el Nàstic, però la jornada va ser molt propícia amb cap victòria de l'onzè al vintè classificat. L'Oar Gràcia es va quedar a un pas de pujar a Or Femenina, però va signar unes fases realment molt bones amb dos triomfs en tres jornades de la Lligueta. L'Astralpool femení guanyava de 4 la final de la Copa de la Reina de Waterpolo ahir, però la va perdre per la mínima contra el Sant Andreu amb molta, molta polèmica arbitral. I després hi ha imatges i notícies que aquestes no accepten cap però, com el doble descens dels juvenils del centre d'esports, amb els incidents posteriors recollits a l'acte arbitral, o el vídeo, que malauradament s'ha fet viral, d'una baralla a Olímpia entre pares de prebenjamins. Per si no aneu del tot ubicats, menys de 8 anys, les criatures, i veient com els seus pares s'estomacaven. En fi, lamentable. Comunicat, per cert, a més, pel Sabadell fa res, fa uns minuts, condemnant i lamentant aquestes imatges. El que dèiem, que el cap de setmana ha estat massa intens, massa agradós i que ha deixat massa poc regust dolç per tot el que hi havia en joc.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Entre el Toni González i la Beatriz Aguilar al control de so, amb ells arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Lando Norris va guanyar ahir a Miami el seu primer gran premi en 6 anys. A la Fórmula 1, Max Verstappen va ser segon, Charles Leclerc tercer. El bàsquet Girona ha aconseguit la permanència a l'ACB a falta de dues jornades pel final. La derrota del Granada contra el Madrid ha certificat la salvació gironina. El Joventut de Badalona ha pujat a la Lliga Femenina Endesa després de derrotar l'Estepona a la final del play-off. A la màxima categoria, precisament, l'Uni Girona s'ha quedat fora de la final després de caure contundentment a Salamanca, a la pista del Perfumeries Avenida, 82-51. El Palma ha revalidat el títol de la Champions de futbol sala masculí. Els mallorquins van golejar ahir per 1-5 al Barça a la final. Segur que ja sabeu que el Madrid és campió de Lliga, que el Girona anirà a la Champions després de guanyar una altra vegada 4-2 al Barça. A la Lliga F de futbol femení, el Levante Les Planes ha sortit del descens amb el seu triomf 1-2 al camp del Cué i ja descendit. Sporting Huelva, en les últimes hores, ha mort als 85 anys. César Luis Menor, exentrenador argentí del Barça o de l'Atlético, entre d'altres. L'Espanyol s'ha complicat l'ascens a primera masculina amb el seu quart empat consecutiu, 0-0 a casa contra l'Sporting, ja és a 6 punts de l'ascens directe, a falta de 12 pel final. El Leganés i el Valladolid són ara mateix els dos primers. I finalment, en tenis, Andrei Rublev ha guanyat el Madrid Open remuntant contra Félix Auger Aliassim. Iga Swiatek va treure's l'espina al quadre femení, un any després de la mateixa final jugada a Madrid, també aquest cop superant a Sabalenka. Avui ens hem passat al llarg del minutet. Aquí a l'hotel, què tenim?
Què es comenta a la recepció?
Girarà el programa al voltant de quatre eixos. El primer equip del Sabadell i les seves opcions de permanència després del 0-0 contra el Nàstic. El doble descens del juvenil i tots els incidents que han envoltat aquest cap de setmana. El futbol base arlequinat. La polèmica arbitral a la final de la Copa de la Reina de Waterpolo. I l'Oar femení fregant per segon any consecutiu l'ascens a Or.
L'actualitat de la primera ref.
Festa gran a Castelló amb la derrota a Granada del Córdoba. El conjunt orellut, el Club Deportivo Castellón, és el primer que puja aquesta temporada de Primera Federació a Segona A. L'Hércules i la Gimnàstica Segoviana han ascendit de segona a primera ref. El Numancia depenia d'ell mateix i, tot i jugar des de la primera meitat amb un de més, va perdre 5-0 al camp del Cacereño i, per tant, haurà d'anar al play-off. Ara a la una ha començat el sorteig d'aquests play-off amb 4 catalans presents per aquest ordre a la classificació. Europa, impressionant l'aspecte d'ahir del Nou Sardenya amb tifo inclòs, Badalona Futur, Sant Andreu i Lleida. I a més, Javi Irureta ha estat homenatjat en la prèvia del Sestao Depor, dos dels seus exequips, i Slavi, que venia de fer un hat-trick contra el Sabadell, va fer el gol 5.000 de la categoria de la primera federació, va ser el Teruel Unionistas.
La notícia curiosa.
En tenim dues. Un aficionat de l'Alcorcón es farta d'un jugador del seu equip, Juan Artola, i el posa a la venda per 0 euros a Wallapop. L'hem intentat tornar a l'Atlètic i no l'han volgut, deia en aquesta curiosa imatge. I a més, els aficionats del Roda neerlandès van celebrar l'ascens a Eredivisie, problema que no havien pujat. El Groningen, a l'altre camp, havia marcat el 95 impedint aquest ascens. Després de 1.000 rumors a l'estadi, van haver de frenar l'eufòria amb invasió inclosa a la gespa, i el millor de tot és que ara es jugaran l'ascens en l'última jornada entre ells, el Groningen amb el Roda.
De quin partit no estarem pendents?
Segurament, no ho nego, del Roda Groningen aquest, però no serà avui. Avui no estarem pendents a 4:45 de la Emir Cup de Qatar, del partit Al Duail contra el Shamal.
I a les xarxes socials.
Dos exarlequinats. Primer, Juvenal, a l'Alcoraz, veient els seus excompanys Antoni Hidalgo i Ignasi Salafranca al Huesca Oviedo. Els aragonesos s'han complicat la permanència, ara tenen només un punt de marge sobre el descens. I l'altre exarlequinat, Quico Ramírez, que publicava un somni complert a xarxes amb el títol de Copa que ha guanyat com a director esportiu ara del Wisla Cracòvia, aixecant el trofeu tot i ser equip de segona divisió.
Avui celebra el seu aniversari.
Un dels millors de l'esport local l'última dècada, el ciclista de David de la Cruz.
L'enquesta.
I acabem preguntant pel millor, precisament, del Sabadell. Ahir contra el Nàstic. Per fer-ho, com sempre, podeu votar a X, a l'antic Twitter, posant sempre l'etiqueta MVP 946, acompanyat del nom de qui per vosaltres va ser el més encertat ahir en aquest empat sense gols.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, abans, setem setmana, 10 minutets i mig per sobre de la una. Empat sense gols contra el Nàstic ahir, combat nul, empat a res, molt poques ocasions, molt en joc i cap dels dos que va voler assumir més riscos del compte, que deixa el panorama una miqueta lleugerament millor de com estava abans d'arrencar la jornada, en una jornada absolutament rocambolesca, on de l'onzè al vintè, els 10 últims classificats no van guanyar cap d'ells. Per tant, el Sabadell amb alguns queda igual, amb altres retalla un puntet després d'aquest 0-0, que, per cert, és el primer empat sense gols de tota la temporada. Arriba pràcticament al tram final de Lliga, a falta ara ja només de 3 partits per acabar la primera federació. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Anem a parlar d'aquestes taules, sense gaire ocasions, com dèiem, i amb un, no sé si dir excés de respecte o de por a perdre o de ser conscients de la importància del que hi havia en joc, o vaja, un partit molt habitual d'aquest tram final de Lliga.
Sí, una barreja de tot plat, segurament. Cadascú podrà treure les seves conclusions o portarà la versió o l'argument a on més li pugui convindre, però és evident que ahir el que va haver-hi és aquest excés de no voler equivocar-se, diríem. El Nàstic jugant-se al play-off, el Nàstic jugant-se, doncs, aquesta possibilitat d'optar a l'ascens un cop acabi la lliga regular. En el cas del Sabadell, doncs, no cal que descobrim massa cosa, perquè malauradament portem tota la temporada donant-li aquest argumentari gairebé, que és el de lluitar sí o sí per assolir la permanència. I com deies, en una jornada on tot es va posar molt de cara, o si més no, els resultats que dels rivals directes, dels equips que també estan en aquesta zona baixa, havien beneficiat o havien ajudat els interessos del Sabadell, però el Sabadell va copiar, va calcar gairebé el que havien fet també aquests rivals directes, que és el fet de no perdre, és cert, en alguns casos doncs no han perdut, és cert també que cap d'ells, com deies, de l'11è al 20è, ha estat capaç de sumar de 3 en 3 aquesta setmana.
Et poso tota la coctelera i tu tries el camí. Veníem d'una patacada, d'un desastre a Salamanca. Ahir, fins i tot, Òscar Cano admetia en primera persona el ridícul que va fer el Sabadell al Reina Sofia. Tenint en compte això, però a la vegada que estem a 3 partits del final de Lliga, que l'equip segueix dins de la zona de descens, però que ha escurçat un punt la distància i ja està empatat, i només l'avaraix general el priva ara mateix de sortir del descens, veient el duel directe que ve ara contra el Tarazona. Si tot això ho posem allò a la coctelera i ho sacsegem, pel Sergi Garcés és més positiu que negatiu l'empat d'ahir contra el Nàstic, o al revés, és una oportunitat desaprofitada? Què pesa més per tu?
Doncs mira, em pesa bastant que sigui un punt menys dels que li queden a l'equip per assolir la permanència en aquest cas.
No sé, et quedes amb la lectura positiva.
Sí, tirant d'aquell positivisme que dèiem la setmana passada, gairebé parafrasejant al gran Carlo Rosende, el director esportiu del Sabadell, que diu que ell sempre és optimista, que sempre mira el costat positiu, allò del got mig ple, doncs jo em vull agafar també aquest punt de got mig ple, de pensar que el Sabadell ha estat capaç, davant un equip de la zona alta, de sumar un puntet més. Sí, això és tot el positiu que li pots treure, eh? A partir d'aquí és evident que tan vàlid poden ser els arguments dels que diguin una altra oportunitat, una altra ocasió que deixa escapar el Sabadell, que ja van unes quantes també, de no haver assolit, doncs mira, això, d'haver fotut un cop de puny damunt la taula i d'haver realment haver presentat candidatura ferma, com a mínim per haver estat una setmaneta més fora del descens i haver afrontat el partit de Tarazona, doncs, entre altres coses, empatat a punts amb el conjunt aragonès.
Sí, és veritat que l'escenari, tindrem temps per parlar durant tota la setmana, hi havia qui deia, és que ara has de guanyar sí o sí a Tarazona, si no, no et serveix res. Tampoc és ben bé això. O sigui, òbviament, fins i tot podries perdre i després les matemàtiques són les que són, però és que el Sabadell dependria de si mateix per sortir del descens, fins i tot empatant a Tarazona, perquè recordem que la setmana següent hi ha un Sestao Tarazona i, per tant, els dos no poden guanyar. I aquí el Sabadell, si fa els deures, que clar, ha de fer els deures contra la Ponferradina, podria arribar a Lugo fora del descens. Veurem, ha empatat amb quants equips, etc, però que tampoc és que sigui imprescindible o guanyem a Tarazona o si no estem liquidats, sinó que aquí això ens farà patir i fer càbales i números fins a la última jornada durant el partit allà a l'Anxo Carro. És evident que d'ahir hi ha lectures negatives, perquè va generar molt poc el Sabadell, però també de positives, venint d'aquesta sagnia que vas tenir a Salamanca. Eren 9 jornades seguides sense deixar la porteria a 0, i ahir va ser el primer 0-0 de tota la temporada, contra la millor defensa de la Lliga, però és que el tercer classificat no et va xutar a porteria, també, Sergi. Per tant, va ser un partit per adormir-te si estàs al sofà de casa, però un partit molt seriós, sobretot al darrere del Sabadell.
Sí, com dius, i com estem comentant, hi ha arguments que poden servir per totes les teories. Poden servir per veure-ho des d'un costat i gairebé al mateix temps per veure-ho des de l'altra perspectiva exactament igual. En tot cas, mira, aquí li preguntàvem ahir en roda de premsa, i per començar a recuperar algun dels arguments que escoltàvem ahir en directe d'Òscar Cano, era precisament el tècnic granadí del Centre d'Esports Sabadell, sobre aquesta sensació, aquest sabor de boca que li deixava l'empat a 0 davant el Nàstic de Tarragona. No et sorprendré, et diré que, per aquells que no van escoltar la roda de premsa d'Òscar Cano, que tampoc esperin una cosa molt diferent del que estem comentant. Lectura positiva? En pot haver-hi. Lectura negativa? També. Amb quina es queda el tècnic del Sabadell? L'escoltem.
Un sabor agridulce, ¿no? En primer lugar porque necesitábamos la victoria, porque la victoria hubiese supuesto un buen salto hacia adelante después de los resultados que se han ido dando durante todo el fin de semana. En ese sentido estoy jodido, y por otra parte, bueno, como me parieron optimista, pues veo que estamos un punto más cerca de la permanencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, como tú bien dices, la portería cero y ninguna intervención, recuerdo, de mérito de Ortolá, ¿no? Lo cual dice a las claras que hemos sido un equipo competitivo contra un conjunto que es el menos goleado de la competición.
Em van parir optimista, deia Òscar Cano. És que, clar, queden 9 punts. La distància a xugar és un puntet, perquè estàs empatat ara mateix, i per tant, que et treguis un punt més que el Cornellà i que està despenjat, està un partit per sota, i que el Sestao River a final de temporada et serviria per salvar-te. Però insisteixo que jo crec que el partit d'aquesta setmana ens guiarà de quin mal hem de morir en el que queda de temporada. Òscar Cano, més enllà de parir-lo optimista, ahir el vam veure convençut. O sigui, veníem d'una roda de premsa I així li van fer saber també fins i tot ahir a la compareixença on estava més seriós de l'habitual. Fins i tot el Pau Vituri i el Sergi Parc divendres aquí a l'Hotel Suís en parlaven, de dir, ostres, quin to, ostres, quina contundència, ni mig somriure, ni mitja dita d'aquelles que acostuma a deixar-te Òscar Cano en la compareixença. I en canvi ahir van veure aquesta versió més de creure en els seus jugadors després del que havia vist al terreny de joc.
Home, és que veníem de Salamanca i veníem d'un autèntic naufragi col·lectiu de l'equip. Ahir també es va reincidir en aquesta història, però sobretot a l'hora de deixar molt clar el que vam trobar a faltar, i molt, doncs en partits com el de Tajonar, partits com el del Reina Sofia de la setmana passada, aquest caràcter competitiu del Sabadell que havia desaparegut en aquestes darreres sortides, i per contra ahir l'equip sí va poder o sí va saber competir davant, doncs el que deies abans, el tercer classificat, un equip de la part alta i un candidat ferm a jugar el playoff a final de temporada. Segurament, des d'aquesta lectura, Òscar Cano parla i té clar que competint, com ho va fer l'equip davant el Club Gimnàstic Tarragona, no hi haurà dubtes que s'acabarà salvant.
Hay que poner el esfuerzo, la atención y sobre todo hay que poner pues todo eso que tenemos dentro al servicio de un club que está cumpliendo con nosotros. Y eso es lo que les hemos pedido durante toda la semana y eso es lo que nos han dado. Por tanto, a mí me llena de esperanza el ver al equipo competir, el ver al equipo contra un club que va a ser playoff, que ya porque lo va a hacer. Un club y un equipo que hace buenos sus goles a favor, no nos ha tirado a portería, ¿no? Ha sido difícil meterle mano, claro, ha sido difícil para nosotros y para todos los equipos de la categoría, porque es el equipo, creo, menos goleado.
I creu bé, i això que venia de rebre 3 gols a Lleó. Per cert, fa 2 minutets acaba de piular el mateix Òscar Cano, no tens a veure, és un parèntesi, la més sincera enhorabona al Castelló pel seu ascens de categoria, ciutat i club, al qual li dec molt sempre Pampa Morellut. O sigui que també recordant un dels seus ex-equips. L'equip de Carles Salvador, de fet, bé s'ha dit del conjunt orellut, enrampat ahir, va demanar el canvi, però no hem de patir més del compte en teoria.
Sí, i això que el capítol de lesionats, tocats, dubtes i ensurts continua sent el de la mala dinàmica que acumula el Sabadell aquesta temporada. Ahir, com dius, l'ensurt el va donar Carles Salvador, per sort, fora de micròfon, i un cop sortia del vestidor vam poder acabar de confirmar el que ja ens apuntaven des del Departament de Comunicació durant el partit, que havien estat doncs la típica, el cansament muscular, sobrecàrrega muscular del partit, però res que hagi de fer veure o preveure cap lesió i res que hagi de fer perillar la presència del castellonenc dissabte a Tarazona. De tota manera, com diem, segueixen els problemes, segueixen els ensurts, i només calia escoltar ahir Òscar Cano parlar d'aquest argumentari per adonar-se de com es pateix de manera extra dins del vestidor arlequinat.
Pasa que no me quiero quejar, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Eso lo estábamos hablando segundo antes de venir yo a la sala de prensa, ¿no? Qué mala suerte, ¿no? Es decir, como ya no está jugando con molestias que son insoportables, Abde hoy ha jugado el rato con molestias que son insoportables, lo de Carles, Tony también ha pedido la sustitución, Marcos, pues uno siempre, claro, como lo precedente es que ha tenido 3 lesiones, ¿no? Pues uno cree que en cada carrera uno mira a ver si pone un pie en falso por si se lesiona, y la verdad que las lesiones no han condicionado mucho.
Home, no som fisios ni experts en la matèria, Sergi, però aquí jo crec que hi ha un tema que és el sobreesforç i l'estrès que ha conviscut en el dia a dia de la plantilla del Sabadell des de fa mesos amb una situació tan dramàtica com la que ha tingut. I això, al final, pesa. És un dels molts factors, eh? Podríem parlar de mil i una història. Insisteixo que ni sóc expert en la matèria, ni he estat tampoc en el dia a dia. A mi em sobta, per exemple, que la pretemporada pràcticament no hi hagués cap lesionat, i un cop va començar la Lliga van començar a caure com mosques tots. És evident que un dels peatges de fitxar jugadors que han tingut inactivitat en el passat més recent, i parlo de gener cap aquí, doncs és que pot haver-hi lesions de tipus muscular com hi ha hagut, però si no és una cosa és una altra, Sergi, és per escriure un llibre tal qual, com deies tu abans.
Sí, és una temporada d'aquestes per fer-s'ho mirar, però evidentment en situacions d'estrès la cosa doncs s'accentua, els problemes s'accentuen, i en aquest sentit el Sabadell, més enllà de l'estrès, és evident també que la càrrega de minuts en aquest tram final de temporada amb algunes peces concretes sense poder fer totes les rotacions que en situacions normals podries permetre't, doncs segurament també estan passant a aquest punt de factura. Però en tot cas, és la realitat. Ahir, per sort, a l'espera del que pugui passar al llarg de la setmana, sembla que no haurem de lamentar cap contratemps més. Sembla que tothom va acabar prou bé, més enllà d'aquestes càrregues d'esforç del que era pròpiament el partit. I, per tant, pensen ja en Tarazona, perquè ho dèiem abans. Ara sí que no és decisiu, no és a caixa o faixa d'aquí ja surts amb la feina feta o no, però sí que és realment el partit, jo diria, ara com ara, més important que se li presenta al Sabadell per moltes raons. La més òbvia perquè és el més immediat. La no tan òbvia és perquè amb un rival directe com és el Tarazona et jugues, entre altres coses, Adri, la possibilitat de sortir, depenent de tu mateix, si guanyes, si ets capaç de guanyar el conjunt saragossà.
No he posat sobre la taula un nom, Pau Resta, però era el primer partit que es perdia, per sanció en aquest cas, per acumulació de targetes, i el Sabadell va estar molt bé sense l'empordanès, que ha estat un puntal aquí al darrere aquesta temporada. Ho dic perquè fins i tot en el capítol de les amonestacions ahir el Sabadell sí que va tenir un punt més de fortuna, perquè Dome Salvador i Abde estan els tres a una targeta del càstig i no han vist encara la cinquena, per tant podran anar a aquest duel directe a el municipal de Tarazona, i hi haurà una setmana més perquè els Abde, Moyano, Salvador, Maestre, Toni Herrero, ahir, Calavera, jugadors que estan allò molt agafat amb pinces físicament, doncs puguin recuperar una mica més abans d'aquest duel directe, que jo crec que és on es juga bona part de les opcions de la permanència al Sabadell. Insisteixo que fins i tot depèn de com, si després fas els deures a casa contra la Ponferradina, fins i tot et podria valer la X a Tarazona. Però si guanyes allà és un cop de puny sobre la taula brutal, eh?
Sí, i sobretot fins i tot en un aspecte mental també. Això que estem parlant dels estressos i de les angoixes, és evident que si ets capaç de sortir, depenent de tu mateix com depens, de la zona de descens a l'espera de dos partits, sabent que un el jugues a casa i l'altre el jugues a Lugo, que tindrà la seva dificultat i que ja en parlarem quan arribi el moment, però sí que és un partit que és molt i molt important. De fet, deia ahir Òscar Cano que segurament un cop passi Tarazona serà el moment llavors sí de fer càlculs. Avui l'escoltarem, fent càlculs també a Òscar Cano, encara que com diu, el partit d'aquest proper cap de setmana, d'aquest proper dissabte, ha de ser decisiu o molt important en aquesta línia. Tot això per demostrar una vegada més com de gossa, i cito literalment a Òscar Cano, és la categoria, com d'exigent i d'igualada, i com amb aquesta igualtat i amb aquest equilibri fa que tant els de dalt com els de baix encara s'estiguin jugant tot el seu futur.
Y ahora sí que es verdad que viene un partido muy importante, todos lo van a ser, y esto dice a las claras la dificultad que tiene esta categoría, ¿no? Es decir, se está jugando la vida y no es capaz de ganar porque es muy difícil. Unionistas gana ayer en Teruel, esta mañana iba ganando de manera clara Osasuna a Rayo Majadahonda, con el descenso matemático ya, y es capaz, ¿no?, en los últimos instantes de empatar el partido. Es una categoría muy, muy perra, ¿no?, en ese sentido, y muy, muy igualada, ¿no? Yo lo que sí tengo clarísimo es que si nosotros competimos como hoy nos vamos a salvar. Eso sí que lo tengo claro.
Ens ha marcat unes quantes erres, en aquest perra, a Òscar Cano, a l'hora de definir aquesta primera federació. Jo, i segur que l'audiència m'entén i que hi ha molt arlequinat que deu pensar el mateix, necessito que algú del futur vingui d'aquí a 3 setmanes i em digui, mira, que això acaba així o acaba això. Deixa de patir, que salvats o descendits. Però és que el patiment és continu, eh? No superes la de Tarragona, ja estàs pensant en Tarazona i fent càlculs, i un cop veus que la resta de la jornada t'afavoreix, tu no guanyes tampoc, estàs aquí sempre amb l'aigua com a poc a l'alçada del nas, eh? No et deixa respirar tranquil mai.
I això que ahir el que vam viure, per exemple, és el suport de la gent, eh? Un dels arguments del partit d'ahir és que més de 7.500 espectadors, segons xifres oficials, van assistir al partit. És evident que també hi havia poc més de 800 aficionats del Nàstic, que també van donar color gran en aquest sentit a la graderia, però que ahir es va veure una molt bona festa de futbol, un molt bon ambient a les graderies, digne del que hi havia en joc, tant per dalt, en el cas del Nàstic, com per baix, en el cas del Sabadell. I això també va servir perquè en roda de premsa Òscar Cano tornés a reiterar aquest objectiu, aquest repte que té l'equip, que té la plantilla, que té el cos tècnic, de treure endavant aquesta permanència a la categoria de bronze, en aquesta primera federació. Esgrimia raons personals, Òscar Cano. Parlava en primera persona d'ell, dels seus companys de cos tècnic, de la gent que és dins del vestidor, però també evidentment, picadeta d'ull cap a aquesta afició, que com va demostrar ahir, ho va demostrar tota la temporada, però ahir, amb aquesta xifra important de gairebé 7.000 arlequinats a les graderies, doncs va destacar aquest suport que estan rebent i per tot plegat aquesta lluita fins al final i aquest missatge del tècnic granadí a tots ells.
Nosotros nos queremos salvar porque tenemos familia de las que dependen, ¿no? La permanencia del equipo, desde el cuerpo técnico al último de los jugadores. Tenemos también, bueno, nos va el prestigio también en esto porque somos profesionales y ellos, pues evidentemente, les va también la vida porque es su Sabadell, es parte de su vida, parte importante de su vida, los resultados que vaya obteniendo el Sabadell, ¿no? Lo único que les puedo decir es que vamos a seguir dejándonos la piel como nos la estamos dejando, como hoy, y que ya sea el fútbol con sus distintas circunstancias el que dicte sentencia.
I una més d'Òscar Cano, ara deies que faria números, els va fer a Salamanca i ens va sorprendre perquè va tirar molt amunt. Va dir, haurem de guanyar 3 dels 4 que ens queden, és a dir, 9 punts de 12. I ahir li preguntàvem, tal i com ha anat aquesta jornada on tothom ha punxat, canvia una miqueta el teu càlcul? O sigui, caldran fer menys punts dels que preveies la setmana passada per salvar-nos o no?
Doncs va treure la calculadora, va modificar números amb tot plegat, aquests són els que li surten ara mateix, insisteixo, va deixar clar que després del partit de Tarazona sí que es podran fer els números reals de per on anirà tot plegat, però al cap i a la fi algú dirà allò de faves comptades i el que ha de fer el Sabadell és pensar mínim en això.
A priori hay que sumar 45 puntos y evidentemente si somos capaces de ganar yo creo que un par de partidos más estamos salvados, 2 de 3, ¿no? Pero es que eso es muy difícil, ganar 2 de 3, porque tenemos que ir a Lugo, que es un campo, es un equipo que está hecho para ascender, aunque no ha tenido al final el rendimiento que ellos querían. Tenemos que ir a Tarazona, que se está jugando la vida con nosotros, y tiene que venir a Ponferradina, que tiene que estar luchando por asegurar las plazas de playoff, ¿no? Es decir, esto va a ser hasta el último minuto, ya lo dije y me mantengo en mis 13, de eso no hay ninguna duda.
Fa tota la pinta,
Fa tota la pinta, fa tota la pinta amb el que ens pesi, que haurem d'estar pendents d'aquesta jornada unificada, d'aquest viatge a Lugo, d'aquest partit a l'Anxo Carro, de dia o tarda o vespre, en aquest sentit, dissabte de ràdios, i molt pendent del que passi, doncs, tant de bo només en un estadi, però crec que haurem d'estar pendent d'algun resultat més que no sigui només el del Centre d'Esport Sabadell.
Mentre no acabi com la d'Anduba, t'ho signo. O sigui, està pendent de 3 estadis, però que al final acabi somrient i puguem celebrar alguna cosa allà a Lugo. Setmana especial, setmana de duel directe, setmana de desplaçament massiu, Sergi, també?
Veurem. De moment, el que sí que està clar és que la gent ha de fer la compra de les entrades via online amb la Societat Deportiva Tarazona, que ha posat aquestes entrades, ho dèiem ja la setmana passada, a 20 euros. Recordem, tiro de memòria, diria que són 50, 20 més 30, en cas dels que vulguin anar amb els autocars, o l'autocar organitzat de moment pel Centre d'Esport Sabadell, i veurem al llarg de la setmana com evoluciona en aquest sentit la resposta dels arlequinats en un partit horari, jo diria que per tot plegat i per la distància fins i tot, que convida, això sí, que tothom que vulgui anar no ho deixi per última hora, que el camp és petitó, que té poca capacitat d'espectadors i que, per tant, es pot córrer el risc de que el Tarazona en algun moment digui prou, fins aquí ja no hi ha més capacitat pel públic visitant. Per tant, que ningú s'ho repensi massa si realment vol ser-hi dissabte a Tarazona, si realment vol ser-hi en aquest penúltim, no, però antepenúltim partit ja de Lliga pels homes d'Òscar Cano.
M'informarà l'Ivan Lechuga, sorteig ja celebrat de les eliminatòries de segona a primera federació, primera ronda encara, Betis Deportivo Europa, Lleida Yeclano, Orihuela, Badalona, Futur i Sant Andreu, Zamora.
Hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Mira, diria, sense saber com són els rivals, que el de l'Europa no és dolent del tot, el fet de que aniràs a una ciutat esportiva sense pressió, per dir-ho així, i que canvia a casa el Nou Sardenya amb el factor camp, amb el factor, recordem, de no haver-hi penals en cas de que l'eliminatòria s'iguali després a la pròrroga.
No han perdut els graciencs de casa en tota la temporada.
Jo crec que és un bon sorteig. Els altres, no sé si és per un tema d'història, per un tema de dificultat, per un tema d'ambients, però jo no voldria anar a Llecla, no voldria anar a Orihuela i, sincerament, tampoc no voldria anar a Zamora. Ja et dic, i no tinc ni idea de com els hi ha anat la temporada, més enllà de que s'han classificat pel playoff, que això ja és un què, però bé.
Doncs queda dit el sorteig. Sergi, repassem una miqueta com queda també la setmana, començant per avui mateix.
Sí, avui s'entrarà l'equip a l'estadi. De fet, ho tornarà a fer dimecres, a la nova Creu Alta, pel mig, el dia de descans de demà. Dimecres, per cert, entrenament i roda de premsa de Ricard Pujol. Parlarà el de Castellví de Rosanes, ahir de nou titular en aquesta línia de 5 que va presentar el Sabadell. La roda de premsa, per cert, d'Òscar Cano, pendent del pla de viatge, eh? No sabem si serà dijous o si, com és habitual, es farà divendres. Però, en tot cas, el que dèiem, dissabte juga el Sabadell a les 4 i ja ho podem dir ara, programació especial a Ràdio Sabadell, ho dèiem ahir durant la Transmi. Dissabte, tothom connectat a Ràdio Sabadell perquè estarem a Tarazona, evidentment, i coincidint amb que l'horari unificat de la Lliga Elite també s'ha posat dissabte a les 4, també hi serem a la nova Creu Alta per explicar aquest Sabadell B, Europa B, de la penúltima jornada, tant de bo, que apropi, si no de manera definitiva, sí que apropi i de manera molt important els de Conrad García a l'objectiu de l'ascens a Tercera Federació. Això dissabte, programació especial. Els del Tribuna Preferent ja explicaran la seva també, però en tot cas avui hi ha Tribuna Preferent a les 7. Per tant,
més,
tothom atent a la tertúlia arlequinada.
Per la Marcos Baselga, diria, no?
A mi m'han dit... Ah, bueno, sí, avui al Tribuna, sí. Pensava, ara estava pensant en el dimecres. Dic, m'han dit Ricard Pujol.
No.
Avui Marcos Baselga.
Avui
escoltarem. I val molt la pena, eh? Sempre val molt la pena, però avui els que vagin molt nerviosos... Admiro tu directament. Una dosi de Marcos Baselga et posa una mica més de serenor en el cos.
Una tila. Que diu el Vituri que si no t'agradava Zamora, les altres tres opcions pel Sant Andreu eren Numancia, Unión Deportiva Logroñés o Marbella. O sigui que...
Hosti, doncs mira que et dic, eh?
Sí, eh? Una altra.
Jo Logroñés.
Sí?
Sí. Sí, sí.
Què rotllo, eh?
És que Zamora, a part de la distància, que és important... no sé, ja et dic, serà per una qüestió d'història, però em fa molt respecte, em fa més respecte a Yecla, també t'ho dic.
Sí, la Constitució de Yecla. Van ascendir la temporada passada a l'Helmántico contra el Salamanca, al Sant Andreu. Per tant, tornen a Castella i Lleó amb aquesta eliminatòria. Va, Sergi, que vaig a parlar una mica de l'obrador arlequinat del futbol base i no de massa bones notícies. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Cinc minutets per sobre de dos quarts de dues. El Sabadell ha perdut la categoria a la divisió d'honor juvenil. Els d'Albert Milà depenien d'ells mateixos en l'última jornada al camp del San Francisco i fins i tot perdent tenien opcions de permanència, però amb el 2-1 final a Son Bibiloni i la combinació que hi va haver, incloent-hi també, per cert, un 0-5 al Joan Murtró del Cornellà al Mercantil, tot va deixar l'equip arlequinat en zona de descens, el que de retruc arrossega també el juvenil B de Nacional a Preferent. A banda del doble descens, l'acte arbitral va recollir incidents a posteriori, amb 5 expulsats després del xiulet final. Àlia Càmara, Pol Fornell, Izan Otero i els entrenadors Albert Milà i Albert Noguer. El col·legiat va escriure insults greus i amenaces cap a la seva persona, un cop a la zona del fetge del porter rival, el trencament d'una porta al vestidor i la suposada presència violenta, deia, directius arlequinats no identificats que feien perillar la integritat física dels col·legiats. Insisteixo, que estic llegint literalment el que va posar l'àrbitre a l'acte. Anem a intentar esclarir què va passar i, evidentment, en la qüestió esportiva també, què suposa aquest descens. A més, en un cap de setmana vèiem un comunicat fa uns minutets del Sabadell a xarxes socials sobre el que va passar a Olímpia amb els pares del prebenjamí del sub-8B, per tant... insisteixo, que voldríem parlar d'altres termes, però que agraïm que es doni la cara i que res, hores després puguem xerrar una estona amb el director general del futbol base del Sabadell, amb l'Alberto Pobre. Alberto, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bon dia, què tal?
Començo, si et sembla, per Mallorca. La redacció de l'acte és molt contundent. No sé quina és la versió dels fets des del cantó arlequinat. A més, diria que tu hi eres allà també a la ciutat esportiva Antoni Asensio, no?
Sí. Bueno, dissabte... Estàvem la part esportiva del futbol base, jo mateix presents al partit, perquè sabíem que era un partit molt complicat, amb objectius molt complicats en joc i s'havia d'estar presents. I a partir d'aquí pues es dona un partit molt igualat, amb molts nervis, evidentment, amb una situació en què Donats els resultats que estaven passant amb els altres partits, pues, situava que un dels dos contendents del partit seria amb gairebé total probabilitat l'equip que baixaria de categoria i amb el que això implica. I bueno, pues, al final es dona un partit amb bastanta tensió, amb circumstàncies pues, que han passat arbitrals i de la gestió durant la setmana amb la que s'ha intentat pues, disposar d'un àrbitre neutral per evitar qualsevol tipus de suspicàcia de que pogués haver qualsevol afectació. Semblava que estava assignat quan arribem allà i ens diuen que finalment no. L'àrbitre és balear i bueno, sense que faci cap acció molt clara i contundent, és aquells petits arbitratges que et van traient de polleguera i al final pues acaba el partit, es dona una situació pues que no és agradable, però que en cap cas tampoc està reflexada com toca a la redacció de l'acte. Hi ha una maximització molt gran de molts dels fets, fins al punt de que es parla de no sé quina relació de directius que estaven allà que no és real, perquè al final parlo de la meva mateixa persona que estava allà i directament no vaig ni interactuar amb àrbitres, només vaig estar pendent dels nostres jugadors i a partir d'aquí pues sí que dic que la imatge no és la que toca, que no estem gens contents del que va passar i no justificar-nos. Al final el cop és molt dur, la realitat és que hem perdut dues categories de cop en un context que no ho esperàvem, que creiem que no havia de passar i no es pot justificar en cap cas amb un arbitratge en un últim partit, perquè al final una lliga de 30 punts et col·loca on et mereixes i és moment d'analitzar-ho, de fer molta autocrítica i de treballar des d'avui mateix per tornar l'any vinent on crec que hem de tornar, perquè havíem estat 4 anys donant la cara en una categoria que històricament el Sahel no havia pogut tenir i crec que l'estructura del futbol base del club té la capacitat suficient com per fer les coses bé i tornar tan bon punt d'aquí 365 dies, com aquest qui diu, a celebrar un nou ascens i a tornar a la categoria que ens toca.
Mm-hmm. Començo per les conseqüències directes de tot això que comentes. Deies que vau intentar que l'àrbitre no fos balear, havent-hi un equip mallorquí. De fet, a nosaltres ens va sorprendre perquè la designació arbitral de la federació no apareixia qui era l'àrbitre d'aquest partit, d'aquest San Francisco Sabadell. Després, amb aquesta redacció de l'acte que comentaves ara, que es va maximitzar tot el que va passar allà, espereu sancions greus a alguns dels integrants del Sabadell?
Home, això és una cosa que està en mans dels comitès. Evidentment, la redacció i no tenim proves gràfiques, perquè al final no hi ha proves gràfiques dels fets, no et permeten reduir res, però la realitat és que tampoc ara mateix és el focus. És a dir, el primer punt que hem de fer és autocrítica de que no hauríem d'haver arribat allà, que un cop descendeixes tampoc que... has de perdre els papers i focalitzar-ho tot en una cosa o en una altra. També pues, demanarem les disculpes pertinents al club rival, no? Pues pels incidents que hi pogués haver, que tot i que ja us dic, per desgràcia aquest any he patit de pitjors a les meves camps aquí a Olímpia i estem normalitzant coses que no haurien de passar i que per tant nosaltres com a club farem una crítica interna molt gran, perquè realment... i ho vaig parlar amb els jugadors directament allà, estem representant a un club i a una història que jo la sento molt i que no podia permetre. I faig un apunt molt senzill, que al final jo és amb el que em vull quedar, i és que la realitat del tema és que hi havia seguretat privada per ser una ciutat esportiva, la ciutat esportiva del Mallorca, i un cop finalitza tot i l'àrbitre marxa, el que fa la seguretat privada és donar-nos la mà a mi i al director esportiu, a l'Uri Casals, i ens agraeix tot l'esforç per ajudar a controlar la situació. Per tant, això és el que jo sé que va passar, això és el que m'hi entregaran les persones que van estar allà per controlar un escenari de molts nervis, i crec que el club està ben representat tot i que es van cometre errades que estic segur que no es tornaran a repetir.
Una pregunta molt, molt ràpida, per exemple, en la figura d'Alia Camarà, que compaginava el juvenil amb el Lliga Elite, amb la sanció que li caurà, això implica els últims partits de la Lliga del Sabadell B, o ho entenem de cara a la temporada que ve?
En principi, segons la feina que ja havíem fet prèviament durant la setmana, perquè era un context que havíem de valorar molt fortament, no només amb el cas de l'Elia, el Pau, el Javi, jugadors que estan en dinàmica de qualsevol equip de sobre, perquè al final és el bo de ser un club cantera i els riscos que té, que al final la sort és que jugadors d'aquest juvenil estan ajudant el filial i el primer equip a aconseguir els objectius, doncs evidentment ja s'han fet les consultes pertinents. Jo crec que aquí dependrà 100% de la resolució dels comitès, si consideren que les accions són greus, pues tindran una afectació diferent respecte a si consideren que les sancions són de caràcter lleu. Marcaran això la diferència, i tot i així, pues un cop es tingui la sanció a la mà, es valorarà l'opció de que puguin o no disputar els partits que li puguin quedar al filial, que tant de bo siguin només dos i puguem estar parlant d'un ascens a tercera i no haver d'allargar la temporada amb un play-off que ja el tenim assegurat matemàticament.
Tant de bo que sí. Feies autocrítica a nivell esportiu, a faltar 5 jornades, crec que eren 8 els punts d'avantatge, al final ha acabat caient el conjunt del Ver Milà. Anem al que suposa el descens, que a més, com deies, és doble per arrossegar també el juvenil B de Nacional a Preferent. En quina mesura això afecta, perjudica, condiciona el projecte que s'ha anat construint i vestint els últims anys, o fins i tot a l'hora de planificar plantilles per l'any que ve? Com afecta aquest doble descens?
Bueno, evidentment és un impacte molt gran. Pues no us enganyaré si us dic que des d'avui a les 9 del matí pues estem treballant ja en fer una anàlisi concret, perquè realment ningú pensava que això podia passar. Però tenim una mica la tranquil·litat de que, com deies, aquí no és que hem pujat a Divisió d'Honor i hem fet flor d'un dia i tenim un equip a la màxima categoria i l'anem construint cada any, sinó que realment el que hem generat és una estructura de cantera professional. Tenim objectius encara per assolir, com per exemple que el Caeta està a punt o té a la seva mà poder classificar-se per la Copa Catalunya, cosa que jo porto molts anys que havia sigut entrenador i no l'he vista, i al final hem normalitzat, no?, estar en un estat de cantera de les millors de Catalunya, i això també ens ha de portar una mica la tranquil·litat de que hem fet la feina bé, de que la tornarem a fer bé, de que tenim molts jugadors a la casa amb molt de talent i que els hem de fidelitzar, que aquí hem apostat per jugadors que han crescut al club i que han arribat a cotes molt altes, hi ha molts noms dels últims anys, i poso un exemple que al final serà el nostre foco, no? Pues el Xino Estals porta una temporada de bojos amb el primer equip i el Xino Estals no va jugar a juvenil Divisió d'Honor. El que sí que va ser jugador de la cantera del Centre Esports Sabadell, i nosaltres prioritzarem tot això, treballarem per retenir els jugadors que estan a casa, perquè creiem que són els jugadors que han de tenir el potencial de col·locar-nos on hem d'estar, de poder arribar al filial i de poder arribar al primer equip, i continuar treballant amb aquesta línia. Al final, ahir tot era negre, realment ho hem passat, ha sigut un cap de setmana molt dur, però des d'avui encarar-ho amb actitud positiva, encarar-ho amb moltes ganes de treballar de nou, evidentment, ja ho he dit, fer una autocrítica molt gran, perquè al final hem arribat on hem arribat, i amb una lliga de 30 punts els factors externs mai són els que et fan baixar, i des d'aquest punt de vista tirar cap endavant.
Acabo, Alberto, parlant d'uns fets lamentables que es van produir en un partit de prebenjamins del tot surrealista. Prebenjamins, estem parlant de nens de menys de 8 anys. Una baralla entre pares del Sabadell i de l'escola de futbol Ripollet, un vídeo a Olímpia que s'ha fet viral a xarxes i que de retruc també esquitxa, com dèiem, el centre d'esports, que feia un comunicat ara fa 3 quarts d'hora condemnant i lamentant els fets, obrint una investigació sobre el que va succeir. No sé quines mesures teniu previst prendre al voltant de tot això.
Bueno, realment, com dius, és la part que més podem odiar d'aquest esport, o sigui, realment, i crec que aquí tots hem de fer un punt d'autocrítica molt gran, perquè al final portem, jo parlo que des de la tornada del Covid on s'estan normalitzant aquest tipus de fets. Nosaltres, pues, per sort, a Olímpia, dins del volum de gent que tenim, hem pogut sortir bastant ben parats durant aquests anys, però al final ha passat i evidentment no es pot acceptar, és un vídeo lamentable. I no entrarem si hi ha molta gent d'un club o de l'altre, jo crec que aquí al final no va d'això, va de que això no es pot permetre, eren nens de 8 anys, com bé dius, i nosaltres al final el que estem fent és, a partir del vídeo que ara s'ha viralitzat, però que nosaltres ja teníem abans de que fos viral, s'està analitzant perfectament quines són les persones que podem identificar dintre del club, i ens sabrà molt greu perquè al final estem parlant d'un nano de 8 anys, evidentment, però aquelles persones que siguin del club i hagin ja realitzat aquestes accions, pues poden ser perfectament expulsades del club un cop tinguem clar fet tot l'anàlisi.
Doncs Alberto Pobre, que t'agraeixo que en un cap de setmana especialment dur com aquest sortis a donar la cara, explicar amb aquest punt d'autocrítica la vessant esportiva d'una banda i de l'altra els fets que, com deies, estem normalitzant massa i haurien de ser l'excepció i que cada vegada n'hi hagin menys, perquè al final és bastant de vergonyeta quan veus, insisteixo, pares davant de les criatures de menys de 8 anys que s'estan estomacant per un partit de futbol. És absolutament delirant. Alberto, gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Afegim un apunt molt ràpid també relacionat amb el futbol base, perquè el Mercantil hi ha canvis. Avui ha anunciat l'equip mercantilista el nom del seu nou entrenador per la divisió d'honor juvenil i hi haurà relleu continuista. Raona Marinal serà Òscar Tutó, qui dirigirà la nau la pròxima temporada a la divisió d'honor en el lloc del director esportiu Carlos López, que continuarà exercint, evidentment, aquestes funcions. El barceloní porta 5 anys, el Joan Murtró, els últims 3 com a segon entrenador d'aquest juvenil A, per tant, la mà dreta de Carlos López aquesta mateixa temporada. A més d'això, ha coordinat el futbol 7 i ha dirigit l'infantil A, el cadet B o el juvenil C mercantilista, entre d'altres. Demà, aquí a l'Hotel Suís, tindrem a Tutó en directe. Fem una aturada en el camí, de seguida amb vol i waterpolo amb el parc i així d'entrada amb el Vitori.
Quan rius, una sessió de quimio passa molt millor. I és que l'humor és una força poderosa. En la humanització dels hospitals, la cura emocional a través de l'humor és clau. Convertim-la en un dret. Fem que s'integri al sistema sanitari. Informa't a humoralshospitals.com. Pallapupes. Riure per curar.
La creació artística i la natura conflueixen a l'auditori. Descobreix la contranatura. Temporada 2024-2025. Entrades i abonaments ja a la venda a auditori.cat.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, queden 9 minuts de programa. Hem de parlar de waterpolo també, perquè si en futbol venim d'un cap de setmana gairebé per oblidar, en pàgina poliesportiva encara ho ha estat més. D'entrada, perquè l'Estalpul Natació Sabadell va perdre ahir la final de la Copa de la Reina de waterpolo a Can Llong. La va narrar en directe al Pau Vitori a l'antena de Ràdio Sabadell. Com estàs, Pau?
Hola, Adri, bon dia.
Primer títol de la història pel Sant Andreu, guanyant per un ajustat 13-12, però ha quedat un regust molt amarg al club per l'actuació arbitral d'ahir. Si et sembla, Pau, comencem escoltant el bo i millor en aquest sentit del tècnic David Palma i de seguida ho comentem.
El primer que diré serà felicitat al Sant Andreu, penso que ha fet un gran partit, i el segon que diré que felicito també a l'arbitratge. Segurament diran que són molt agressives, jo no sé, però jo quan miro el marcador anem dos expulsions a favor i vuit en contra. Iniciem la quarta part que amb una bola dividida quan sortim a buscar-la, que és una bola que és impossible saber qui l'enfonsa perquè arriba les dues jugadores. És una bola neutra que li donen amb elles, acaba amb l'expulsió de la Sabri i ens foten el gol. Em sento una mica estafat. Trobo que és una falta de respecte a tot el que fa aquest equip al waterpolo femení. Això no li fan a la Barceloneta. El nivell arbitral avui no ha estat a l'alçada de la final. M'agradaria veure a mi una final masculina de quin àrbitre. O sigui, per mi l'arbitratge de qualitat que em mereix una final és el que vam tenir ahir. Per mi eren els millors àrbitres i això es va notar. No perquè haguessin guanyat, perquè va ser molt equitatiu. Al final pots guanyar o perdre. En sentit, ara si mires les expulsions, no, si estem igual, sí, sempre amb la mateixa merda de la compensació, no? Però que passa aquí molt al límit.
Doncs,
tela,
sí, sí, de tot, a la compensació, la falta de respecte, no han estat a l'alçada, se sent estafat, déu-n'hi-do.
Per mi hi havia un punt clau, que és que les waterpolistes estaven més emprenyades que mai. Realment, mira que han guanyat de tot, però no les havia vist mai. Això, aplaudir irònicament als àrbitres, Sabrina van der Sloot també molt, molt, molt emprenyada, 16 expulsions en contra durant el partit, ho vam anar comentant amb el Sergi Garcés, que la balança estava tota l'estona desequilibrada. El club va arribar a guanyar de 4 al tercer quart. És cert que el Sant Andreu, amb aquestes decisions, doncs es va reenganxar, va pescar en Rio Revuelto, que, com se sol dir en castellà. I sí que és cert, també, no escoltarem perquè no dona temps, però feia autocrítica David Palma, reconeixent que no havien sabut jugar mentalment els últims minuts, i el gol d'Helena Ruiz, de l'ex del club, faltant 58 segons, significava aquest 13-12.
Em dius, a més, que casualitats del calendari, estem a les portes d'un altre Sabadell-Sant Andreu.
Sí, de Lliga, i relativament important, perquè és la penúltima jornada de la fase regular i l'Astralpool és ja tercer matemàticament, però té l'opció de fer de jutge i triar, entre cometes, qui vol a les semifinals del play-off. Si guanya, el Sant Andreu acabarà segon i serà el rival a semifinals. Si no, ho serà el Mataró. En qualsevol cas, la revenja dissabte, 12:45 a la Finet Work Aquatics. Per cert, curiositat, el masculí va golejar 6-21 al Sant Andreu a domicili, i dissabte, en aquest cas, a la Pere Serra, tardor, de Sant Andreu. Abans d'aquest partit Sabadell-Sant Andreu de noies, Sabadell-Catalunya, dissabte a les 11, a la divisió d'honor a la Finet Work Aquatics, l'últim compromís del masculí abans de l'Eurocup per tancar la fase regular de la divisió d'honor.
Doble cita, per tant, a Can Llong. Vituri, gràcies.
Adéu, adéu.
Anem amb l'embol, va. Perquè l'OAR Gràcia femení tampoc ha pogut aconseguir pujar l'ascens a Divisió d'Honor Or, com l'any passat les de Carol Carmona es van quedar a les portes d'ascendir al segon graó estatal. Hola, Ceci Park.
Hola, Adri.
Les dues victòries en els tres partits de les fases disputades a Saragossa aquesta vegada tampoc van ser suficients per assolir l'ascens.
No, perquè la derrota de 8 gols en la segona jornada contra el Carballal va resultar decisiva, ja que han estat justament les gallegues les que han celebrat aquest ascens a Or. El segon partit, aquest contra el Carballal, era pràcticament un tot o res. L'OAR va començar les fases guanyant contra el Montequinto i amb la resta de resultats que s'havien donat fins aquell moment feia que el duel de dissabte contra les gallegues fos decisiu. Guanyar donava l'ascens a les verdiblanques, però perdent de 2 gols o més, que és el que va passar, ens eliminava de la lluita. Del somni al malson, podríem dir. I Carol Carmona reconeix que els nervis de la situació van passar factura.
Ahir el que va fallar és no saber gestionar la sobreexcitació que teníem. Sabíem el que havíem fet el partit abans, sabíem que guanyant eren d'or i vam sortir molt sobreexcitades. La primera part, tot i així, vam fer una molt bona primera part perquè Carballal té un molt bon equip. Vam estar allà dins del partit, però després de la segona part ens vam relaxar una mica, potser molt, a nivell actitudinal ens va faltar el fet d'anar a buscar el partit i, bueno, per diferents motius, doncs vam marxar.
I per tot, la victòria ahir contra el Xarc Colores 31-33 va ser estèril, i el curs que ve les gracienques repetiran a plata, excepte si hi hagués alguna renúncia, bàsicament perquè l'OAR Adri va acabar segon d'aquestes fases, i per tant, si el Carballal renunciés, ja veurem què passa, doncs qui sap si el Tor podria ser per l'OAR.
Doncs n'estarem pendents, però si tots ens vam il·lusionar amb la possibilitat de celebrar l'ascens, va ser sobretot gràcies a la victòria in extremis del primer dia contra el Montequinto, 37-36, amb un gol pràcticament sobre la botzina de la Clàudia Marrugat, una de les capitanes que ja ens escolta. Què tal, Marro, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, molt cansada, però molt contenta.
Com ho esteu païnt? Ara deies contenta. Us heu quedat un altre cop amb la mel als llavis, eh?
A veure, sí, realment sí. L'únic que tenim la sensació que ens hem quedat més a prop que l'any passat. I al final, guanyar ahir, tot i que sabíem que ja sense opcions, va ser una mica marxar amb bones sensacions i amb moltes ganes de tornar-hi, la veritat.
Clar, al final és com... M'he quedat a les portes dues vegades, aquesta més a prop encara que l'anterior. Ja penseu en la següent o és un tòpic i ara el que toca també és espair una mica el dol abans d'afrontar un altre projecte plata?
No, jo crec que el dol el vam tenir sobretot el dissabte a la nit, no? Després de la derrota contra Carballal, i ara sí que la gent torna a estar motivada i com amb ganes de dir, bueno, un altre cop ho hem viscut, serà molt difícil, perquè ja sabem lo difícil que és arribar fins aquí, però jo crec que tothom està motivat i projectant ja la pròxima vegada.
Clàudia, què tal?
Ara sí. Clàudia, què tal? Soc el Sergi.
Hola, bones.
Et pregunto també pel que li deixàvem anar a la Carol també ahir, que era el tema de Carballal, si ascendia realment o no per al tema econòmic. Es va comentar alguna cosa més abans de que marxéssiu de Saragossa o què?
No, realment això no se n'ha parlat. I també és veritat que nosaltres, vull dir, seria personalment un objectiu molt guai ascendir i estar or, seria una experiència molt xula. Però sí que és veritat que comentàvem que l'equip hauria de canviar en molts sentits, no? Vull dir, tant a nivell físic com potser algunes, dèiem, les feines nostres haurien de canviar. Llavors, si pugem, volem fer-ho primer per mèrits propis i segon, estan molt segures que aquell equip és un equip per estar or. Nosaltres som conscients que tot i tenir gent amb molta experiència, amb individualitats de molta qualitat, som conscients que ens falta alguna cosa més. Hem de pujar, volem com el Mislata, que faci una temporada impecable, veure que estàs molt per sobre de la gent i dir, vinga, doncs ara sí, no?
Doncs queda clar. Clàudia Marrugat, que et volíem donar en directe l'enhorabona pel tros de temporada que heu fet, encara que sigui sense la cirereta de l'ascens i més amb la gent desplaçada de l'OAR allà a Saragossa, etc. Així que cap ben alt i ja per un altre intent. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Sergi, fins ara, per cert, derrota intranscendent del masculí en l'últim partit.
Sí, últim partit de primera nacional masculina, derrota dels de Perellats, 30-29 Esplugues a la Lliga, l'OAR ha acabat tercer classificat.
Gràcies, Parc, fins ara.
Adéu, Adri.
La Beatriz Aguilar al control de so, arribem pràcticament a les dues, ara el Notícies Migdia. Que vagi molt bé el dilluns, ànims, amb la setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.